Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Intercanvi d'amenaces entre Hezbollah i Israel mentre creix la intensitat dels enfrontaments armats a la frontera del Líban. El líder del grup xiita libanès, Hassan Nasrallah, ha dit que amb l'atac en dispositius electrònics contra membres de Hezbollah es pot considerar una declaració de guerra d'Israel.
És una agressió important contra el Líban, contra el seu poble, la seva resistència, sobirania i seguretat. Crims de guerra o declaració de guerra? Podeu anomenar-ho com vulgueu.
En el primer discurs després de les explosions massives que han deixat 37 morts i milers de ferits, Nasrallah ha assegurat que Hezbollah ha patit un cop molt dur, però que no es frenaran en les seves operacions en suport a Gaza. L'exèrcit israelià, d'altra banda, ha bombardejat intensament al sud del Líban aquest dijous. També ha reconegut la mort de dos soldats en atacs amb drons i projectils de Hezbollah. Més notícies d'aquest dijous. Pedro Sánchez ha expressat el suport del govern espanyol al president palestí Mahmoud Abbas, amb qui s'ha reunit a la Moncloa per primera vegada des del reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya. A la trobada han parlat de la situació al Líban i Sánchez ha fet una crida a la contenció.
Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz.
Mentre Sánchez es reunia amb Mahmoud Abbas a Madrid, a Roma, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es trobava amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de qui aplaudeix les polítiques migratòries.
La política migratòria en Itàlia funciona i en mi país no. ¿Qué es lo que ha pasado desde abril del 23 hasta ahora? Que Italia ha trabajado y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea.
Per cert, que el líder opositor veneçolà Edmundo González ha negat aquest dijous a la nit coaccions per part de l'ambaixador espanyol a Caracas, com denunciava el PP quan fa uns dies va firmar una carta acatant la victòria de Nicolás Maduro a les eleccions presidencials del juliol. Núñez Feijóo, precisament, havia insinuat que Espanya havia coaccionat González perquè signés aquest document. Els Mossos d'Esquadra faran més escorcolls a l'entrada de transports públics i zones d'oci nocturn per confiscar armes blanques. La mesura forma part d'un pla especial que el Departament d'Interior posa en marxa per reduir l'ús de navalles al carrer. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
La ciutadania començarà a notar, i demanem també comprensió en aquest sentit, que en els espais públics, proximitat a escoles, autobusos, a xarxa de metro, llocs de lleure, de discoteques, es trobaran amb controls específics preventius d'identificació de persones, d'escorcoll de persones i de recerca d'armes blanques.
Nova Esquerra Nacional, la llista que s'enfrontarà a Oriol Junqueras al Congrés del partit al novembre, ha posat noms i cares als seus lideratges. El candidat a la presidència del partit és Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt. Acompanyarien Godàs dues vicepresidentes, Raquel Sans i Teresa Jordà. Aquesta nit s'ha fet l'estrena oficial d'un dels espectacles més esperats de la temporada teatral barcelonina, la quarta reposició del musical Maricel de Degoll de Gom. Després d'algunes funcions prèvies, el vaixell dels pirates musulmans de Maricel ha posat rumb al seu últim viatge, que ja és tot un èxit de venda anticipada, amb 150.000 localitats venudes fins al febrer. A l'estrena oficial d'aquesta nit al Teatre Victòria, el públic ha respost amb emoció.
Unes tres vegades. I tenim moltes ganes de veure la versió última i ens fa molta il·lusió estar avui aquí.
Estic molt il·lusionada perquè no l'he vist mai i em diuen que és intrigant. I
la gent de Degoll de Gom és una història d'èxit i jo crec que és una plegada ben feta, ben feta.
Alexia Pasqual i Jordi Garreta, com a Blanca i Saïd, encapçalen el repartiment de 20 intèrprets amb una orquestra en directe. Al mateix Teatre Victòria, el públic pot veure una exposició sobre els 50 anys de Degoll de Gom, que amb aquest espectacle posa en punt i final a la seva història com a companyia. I els esports, debut a contracorrent i amb derrota del Barça a la Lliga de Campions de futbol d'aquesta temporada. Els blaugranes han perdut per 2-1 al camp del Mònaco en un partit que han jugat en inferioritat de jugadors des del minut 10 per expulsió d'Eric García. Hansi Flick ha lloat l'esforç dels seus futbolistes i s'ha resignat amb el resultat.
Tenim jugadors que donen més del 100%. Cada jugador tracta de donar el millor de si i jo estic molt orgullós d'aquest equip, però hem d'acceptar aquesta derrota.
L'únic glou blaugrana l'ha marcat Lamine Yamal. Aquest dimecres també s'han jugat a la Lliga de Campions, entre d'altres, Atlètic de Madrid 2, l'Espic 1, Atalanta 0, Arsenal 0, Feyenoord 0, Bayer Leverkusen 4. Aquest dijous s'ha disputat un partit també avançat de la setena jornada de primera, Leganés 0, Atlètic Club de Bilbao 2. Victòria amb ensurt per al Barça d'handbol a la Lliga de Campions. Els blaugranes s'han imposat a l'Esguet per 31-30, tot i que el descans manaven de 8 gols. Dir que Mem s'ha lesionat a l'espatlla dreta.
Fins aquí les notícies.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, les xarxes,
La finestra indiscreta.
Aquest divendres, a la finestra indiscreta, triarem les millors pel·lícules i sèries d'estrena perquè només mireu el que val realment la pena. Ens visitarà la Marina Porres per analitzar la sèrie Repel i us explicarem tot, el que vindrà al Festival de Sitges.
Els divendres a les 12 de la nit, la finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo, i no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp, expert, la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si l'heu començat parlant de l'activitat del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa prevista en punts del litoral i el prelitoral per aquest divendres. O potser sobre la possible reintroducció del linx a Catalunya, una fórmula per reduir la plaga de conills i també un reclam turístic. Mira el linx. Sí, aquests gats agraden, eh? O potser heu parlat de l'art de la comunicació, de la importància de saber escoltar. Com és que no escoltem? Què passa aquí? Si tots volem ser escoltats, per què no escoltem? Ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de la Carmen del barri del Guinardó de Barcelona, que pregunta per què la Verge de Montserrat és negra. En xarxa ha contestat de seguida la Sol, que diu: pels segles que va passar amagada, l'abadia de Montserrat, per consens, van decidir deixar-la tal qual la van trobar a la cova. Ja sabeu que disposem de 8 línies, totes convergeixen en aquest número, el 93-201-7474, amb l'atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic a disposició de la ignorància creativa, això sí, amb espurnes populars com aquell: a bell vist d'Urgell, les figues les mengen en pell.
Dites fites.
Aquest programa el fem possible Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el convidat del mes.
El convidat del mes.
Tal com us hem anunciat, ens acompanya Sebastià Serrano, lingüista, matemàtic, divulgador. Professor Serrano, bona nit.
Bona nit.
I moltíssimes gràcies.
I ara...
com marxen els 80?
Bé. Bé, la veritat és que, en fi, sí que és una xifra amb la que pot ser que hi pensis, però de tota manera, per ara, amb els mesos que han passat, uns quants mesos, uns pocs mesos, doncs molt bé.
No sabeu la quantitat de persones que s'alegren que sigueu avui aquí al programa. Hem rebut tota mena d'elogis. Per exemple, aquest de la Margarida diu: m'agrada escoltar-lo, la seva saviesa, la seva pau... Ho sentiu estimat?
Bé, és que sí, però em sento, quan trobo molt sovint gent i així, que veig que està contenta, i jo també, eh? Jo també em sento, no sé, he arribat aquí, quan t'he vist m'he sentit allò de dir, he vist aquesta cara teva bondador. La bondat i l'amabilitat representades, que jo crec que són dues característiques que defineixen bé una persona, doncs aleshores m'ha fet molt de goig.
Gràcies, professor. I a Bellvís d'Urgell les figues es mengen amb pell?
A vegades sí. He de dir que feia molts anys que no l'havia sentit, aquesta.
Doncs miri, truquen de Bellvís.
Oh.
El saludo, professor Serrano. I com a bellvisenca, molt contenta de que hi estigués també vostè aquesta nit dels ignorants, en el nom de la cultura i família. Una persona amb arrels del nostre poble.
I tant.
Volgut i apreciat per tots.
Gràcies.
No en va, el nostre local cultural ja porta el seu nom, Sebastià Serrano.
Sí.
De molts anys.
Oh.
Els valors de la persona són per reconèixer-los, i vostè en té molts.
Ai,
els
moltes...
80 anys siguin per molts anys amb l'excel·lència valorada dels seus treballs.
Moltes
en
gràcies.
Record també la teva mare, Lola,
sí,
del llibre La posta del sol del
és
pla.
És veritat. Sí,
dels
sí,
escrits
sí,
al carrilet de la nostra revista,
sí,
que encara camina. Salut, sí, sí, i bona nit.
És la Lola, moltes la Lola gràcies de Bellvís.
Sí, 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 sí. Moltes gràcies, ui, em fa molta il·lusió. Un gran agraïment. Sempre jo veig que l'agraïment i la generositat són dues dimensions que defineixen la persona. La persona que ha trucat per dir aquestes coses és una persona molt generosa.
Mm-hmm. Ha parlat de Lola Ferreira.
Sí, era la meva mare.
La mare, sí. Autora del llibre Posta de sol, algunes pàgines de la meva vida,
sí,
que afirma amb vostè, i el recorregut d'una dona d'origen rural.
Sí.
Qui és el que trobeu a faltar més, el pare i de la mare?
Bé, jo el pare no el vaig conèixer perquè doncs en tinc una petita, a vegades penso, imatge, però que probablement, com passa amb els records, aquesta imatge és una creació meva, no? Perquè els records de la infantesa, quan sovint es diu, als 4 anys pensava, té aquest record, doncs molt sovint és una recreació. De fet, si en un altre moment parlem una mica dels records i de la memòria, direm que molts són recreacions. Hi ha un nucli bo i llavors del meu pare pràcticament no en tinc record. Jo, quan va morir, estava a l'Hospital de Sant Pau, amb un llitet, tenia 3 anys, una miqueta més, i ell també era a Sant Pau i va morir allà de la malaltia d'aquell temps terrible, que era la tuberculosi. Jo també tenia tuberculosi, però, per lo que sigui, vaig tenir la sort de sortir-me. I sí, la meva mare, diríem que ha viscut o va viure fins gairebé 104 anys. Li faltava, en fi, un temps per a fer els 104 anys, i va viure, jo crec que va tenir una vida ben plena, malgrat aquest, en fi, aquesta mancança important de bon començament de la seva vida, doncs, de gran o familiar, amb la seva pròpia família, que ens va haver de criar el meu germà i a mi, ella sola, anant a treballar, a fer feines. Probablement la Lola, ara aquesta que parlava, doncs l'hauria conegut en aquest sentit. Tota la vida molt treballadora, molt alegre, i una persona de molta sensibilitat, i en fi, i és cert que va escriure aquest llibre, que és jo crec que és un llibre, la gent que l'ha llegit, me'n recordo d'una cosa, que una vegada vaig fer una conferència amb el centenari de l'Hospital de Sant Pau. Van organitzar 5 o 6 conferències i vaig tenir la sort que a mi me'n van encomanar una. Oi, d'aquestes, amb celebració d'aquest 6è centenari, crec que era, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. I aleshores la persona que em va presentar, que era un metge que crec que en aquells moments havia estat metge de Sant Pau, però era una cosa així, com director de la Creu Roja, alguna cosa així. I vet aquí que amb la presentació em va dir que un dia doncs estava era al llit i estaven amb la seva dona estava enllesint, i la seva dona va posar uns plors i tal. I aleshores va dir que estava llegint el llibre aquest que deia a mi, que l'havia impactat molt, no?, per dir alguna cosa.
Són els joves lleidatans Renaldo Anclara. És un grup cool de pop català liderat per Clara Vinyals, que van actuar al Centre Cultural Sebastià Serrano de Bellvís. Què li sembla aquesta música sonant al Centre Cultural que porta?
Doncs m'encanta, m'encanta. I he de dir que quan van dir que el Centre Cultural que anaven a fer li posarien el meu nom, què puc dir? Què puc dir del content que vaig estar? És que el teu poble et reconegui, doncs és una de les millors coses que et poden passar.
L'alcaldessa de Bellvís, Cecília Escaler, i la seva mare el saluden.
Bona nit. Bona nit. Ui. Estem molt contentes de poder compartir amb tu aquesta nit. Pel poble de Bellvís ets un fill predilecte i has deixat una bona petjada. I com ja saps, per mi, tot un referent, que cada cop que ens veiem aprenc una mica més. Gràcies pels esmorzars compartits a casa de la tieta Lola.
Hola, Sebastià. Els estius a casa de la tieta Lola, quan jo era petita, on tu i el teu germà fèieu classes, em van guiar a prendre el camí del coneixement, la cultura i la vida. Els meus pares, com ja saps, t'admiraven molt. I jo també. Gràcies pels dies i els moments compartits.
I la pregunta és, què significa per a tu, Bellvís? Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Primer que res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per aquestes paraules, tant a la Maria com a la Sílvia, les que doncs, m'estimo molt, són parents, diguem, en aquests moments de part de la meva família, els parents més propers. I Bellvís representaria el començament de tot. Hi ha començaments, el començament a la vida. Hi ha el començament a la vida, hi ha el començament al coneixement, hi ha el començament a l'amor, hi ha el començament a la família, hi ha molts començaments. I el començament a la vida és important. Jo ho veuria com, no ho sé, la vida és allò d'un desordre generalitzat, de sobte, pel que sigui, per l'amor de persones, pel que sigui, es genera un ordre especial. I aquest ordre és en forma d'ADN, és el que després serà una persona, i la veritat és que és aquest context primerenc amb el que es va fer el món biològic de la meva persona està lligat allà, per tant és sempre un referent i penso i tinc molt afecte i ara al final del curs passat hi vaig anar a fer la cloenda de les conferències que fan de la gent gran vinculada a la Universitat de Lleida. I va ser també un acte d'afecte, un acte d'amor, un acte de retrobada, i sí, sí.
Sebastià Serrano ens ha brindat durant anys reflexions de pes, com per exemple que en cap altra cosa no ha invertit tant la naturalesa humana com en comunicació, o que el bon estat general de la nostra vida depèn, i molt, de la informació processada a través de les emocions, com per exemple la felicitat. I la Sònia de Terrassa pregunta:
hola, professor, vostè que ha fet els secrets de la felicitat, quina és la millor manera d'aconseguir ser el màxim de feliç possible?
Professor, no em contesti perquè hi ha una altra pregunta, sí, que va de felicitat, i ens la brinda Didac Ramírez, ex-rector de la UB i alumne del professor Serrano.
Uau. Hola, Didac,
hola.
Quina alegria poder-te saludar amb el programa de la vida dels ignorants. Qui millor que tu per fer que els oients siguem una mica més ignorants. I dic això en coneixement de causa. No oblidaré mai les teves classes de semiòtica a la Universitat de Barcelona. Des del primer dia vaig adonar-me que eres més que un professor, wow, eres un mestre. Amb el temps van ser companys a la universitat,
sí,
i sempre hem estat amics.
És veritat.
La pregunta oberta és: en la teva indagació constant de tot allò que has après a la vida, no només en llibres, què és el que hores d'ara consideres com més important per poder ser feliç? Una abraçada ben forta.
Ai, Didac, estimat Didac, rector que va ser el rector que em va fer el comiat, a part de dir-me que la universitat em feia professor emèrit, doncs ell va presidir un acte extraordinàriament emotiu per mi, de comiat per part de la universitat. T'he trobat a faltar, Didac, l'he trobat a faltar molt. És que és una de les persones que més he trobat a faltar després de jubilar-me, encara que hi vaig, a la facultat i així, però el contacte amb el Didac, que un dia, a més, em sembla que ho puc dir, però un dia em va venir un vicerrector seu i aleshores em va dir que, diu, la Universitat de Barcelona per fi té comunicació, per fi té la diplomatura, titulació en comunicació, que es deia Indústries Culturals. I llavors em va dir que sàpiguis que aquest és un regal que a tu, que li ha fet, o que t'ha fet l'equip rectoral actual, perquè has lluitat perquè la universitat tingués comunicació, perquè jo sempre havia pensat que una universitat sense comunicació era una universitat com, no sé, una universitat sense matemàtiques o una universitat sense economia. És impensable avui una universitat, i la nostra era l'única universitat de Catalunya que no tenia comunicació. Jo havia lluitat bastant, però entre que, en fi, entre la Generalitat, el Ministeri, etc., com que van crear-ne una a l'Autònoma, perfecte, eh? I fins i tot quan va fer 40 anys vaig tenir l'honor d'anar a fer la conferència que l'Autònoma va organitzar amb motiu d'aquesta dada, no? Però la nostra no en tenia. I llavors em va fer una il·lusió que el doctor Kecles, que era vicerrector seu, doncs vingués amb una de les classes i em digués: Sebastià, això és un regal que l'equip rectoral, doncs, mira, un dels regals més grans, és una nit de regal. Jo no sabia res, Xavi, de tot això. Jo pensava que venia a... Oh, Déu meu!
La felicitat. Com hem d'aconseguir?
En aquests moments, fa uns anys, estava molt interessat per la felicitat i encara hi estic interessat per la felicitat. Però ara la felicitat la lligo molt al benestar emocional i amb un fet que estic intentant en aquests moments. És una de les meves reflexions avui, a dia d'avui. I és el fet que en podríem dir de trobar sentit a la vida. Que la teva vida, que el que fas i que la teva vida tingui sentit. Això et produirà un benestar emocional que seria l'equivalent a la felicitat. Perquè el que també m'agradaria de dir, que com que jo en un moment determinat havia treballat bastant sobre el tema de les paradoxes, i aleshores les paradoxes en matemàtiques, i en matemàtica hi ha la paradoxa, per exemple, del nombre més gran, que és una paradoxa que va introduir i va fer famosa el creador de la teoria dels conjunts. En el sentit del conjunt més gran. Però en el moment en què és paradoxa, perquè en el moment en què en trobes un i que penses que és aquell, ja no ho és, perquè aleshores hi ha un que és el que conté. Doncs bé, jo dic que la felicitat està relacionada amb una paradoxa, que en podem dir la paradoxa de la felicitat, que a mesura tu busques més i vas arrere de la felicitat, no l'acabes de trobar, i per tant és millor, almenys per mi, és millor lligar-ho al sentit de la teva vida.
Com és que ens ho estem passant tan bé aquestes hores? I mira, i a sobre hi ha la... Em sembla que és la Sònia del Putxet.
Professor, com veu el món i el futur de la humanitat? És optimista vostè?
Sí, sóc optimista, sóc molt optimista, perquè si mirem nosaltres la línia del temps i veiem com ha anat des d'un bon començament, fins i tot des dels homínids, hem de dir que sempre hem anat a millor. I és veritat que ho hem de veure en un procés doncs llarg, però jo crec que ara mateix doncs no estic amoïnat per el desenvolupament de ara que es diu de la intel·ligència artificial, per exemple, no? Ara podria dir que la meva tesi doctoral justament va ser sobre el començament d'aquestes coses, que llavors n'hi dèiem lingüística matemàtica, però la intel·ligència artificial ha estat el desplegament que va començar amb la lingüística matemàtica. Jo en sóc optimista. És veritat que passarem per situacions, però hi ha, què sé jo, els nostres avantpassats més llunyans, l'Homo sapiens, va passar per un moment, segons expliquen els paleoantropòlegs, en què només al món existirien uns 200. Uns 200. Ara parlaves del linx abans i sembla que n'hi ha més. N'hi ha més que no pas hi havia homo sapiens. I hem arribat aquí. I va bé, hi ha trasbalsos. I fixa't que he dit, no sé, a la meva vida mateix hi ha hagut de tot. Parlava abans d'un llit d'hospital o del pare mort. Però, doncs, la meva vida, amb la meva família, i tot, doncs, jo penso que doncs cada vegada veig les coses més bé. Sóc optimista. Per exemple, podríem dir, quan era petit i anava a l'escola, veia com cada vegada dient, avui faltarà tal, avui ja faltarà aquest, perquè tota la seva família se n'ha anat a Terrassa o a Sabadell a treballar a la indústria. El camp es despoblava, els pagesos anaven a la indústria. Després va ser la indústria la va començar a perdre la gent. I diu, no, no, és que aquests, els fills dels treballadors de la indústria, són gent allò de coll blanc, que diríem, de coll i blanc, eh? I aleshores aquestes persones estan treballant a les oficines. Ara són les oficines que s'aniran quedant buides, però al mateix temps es creen altres espais, que faran... Que... Jo sóc optimista, eh?
Professor, ara que heu citat la intel·ligència artificial, mireu, l'altre dia gravo un vídeo d'aquests, sí, amb el mòbil,
sí,
amb el que he menjat. Explico, he menjat això, ho passo a través d'una eina d'intel·ligència artificial,
sí,
i em diu, amb quin idioma ho vols? I vaig dir, posa-m'ho en xinès cantonès. I surt això.
Soc jo? Sí.
Amb els llavis, amb tu, jo mateix, jo no he parlat mai. Xinès cantonès, ho vaig fer també amb alemany. La mateixa cara. Clar, darrere arriba una pregunta com aquesta del Marc.
Bona nit, professor. Ara que hi ha eines d'intel·ligència artificial que permeten traduir l'oralitat d'una comunicació a qualsevol idioma, mantenint el to de veu i la dicció i l'entonació originals, té sentit l'aprenentatge d'idiomes?
Té sentit l'aprenentatge d'idiomes?
Jo crec que sí, per diferents raons. Primer, els aprenentatges sempre són bons. La veritat és que l'aprenentatge d'idiomes, entre altres coses, pot representar una reserva cognitiva pel teu cervell que, què sé jo, que amb arribada a una certa edat que hi hagi un procés degeneratiu en el cervell de la persona, doncs l'aprenentatge de llengües li pot estalviar el que els primers símptomes d'aquesta malaltia degenerativa se li, almenys guanyarà 5 o 6 anys. És a dir, que des del punt de vista del que seria la constitució biològica de la persona, és avantatjós. Després, haurem de comunicar-nos amb gent de moltes cultures molt diverses i, per tant, valdrà la pena. Ara, valdrà la pena també d'aprofitar-te d'això, en el sentit que sí, que sé jo, jo soc d'un departament, ara ja, doncs, jubilat, però d'un departament de lingüística, i amb aquest departament de lingüística m'he de comunicar amb una persona de xinesa del, sí, món cantonès o, sí, mandarí o el que sigui, doncs, naturalment, jo podré parlar en català tranquil·lament, ell ho rebrà en xinès i jo ho puc rebre després en català. Això és un gran avantatge.
Com la calculadora en el seu temps, com va arribar.
Molt bé, això mateix. Com la calculadora. Això vol dir que nosaltres, molt bon exemple, que nosaltres les operacions aritmètiques, doncs jo crec que és bo, i a més, l'aprenentatge de les llengües és un aprenentatge molt curiós, perquè nosaltres tenim unes certes predisposicions per aprendre. Primer, per aprendre la nostra llengua, i després també per aprendre altres llengües. És veritat que a partir d'una edat, doncs, costa més. Però tots aquests processos d'aprenentatge hem de pensar que, diguem, poden ser desplaçar també amb bicicleta, amb cotxe, fer desplaçaments. Doncs quanta gent hi ha que va caminant cada dia i que va passejant? Doncs el caminar i el passejar és bo. No bo pel cos, és a dir, mira, tinc unes cames, tinc una... No, és bo pel cervell. És bo pel cervell.
Que és el que fa el senyor Serrano cada dia, 2 o 3 quilòmetres.
Una estoneta, sí, una estoneta. Fa cada dia. És així, i fins i tot, no sé, a lo millor doncs estic fent un canvi en una estació de metro i aprofito perquè és igual passejar pel passeig més bonic del món que passejar pel passadís del metro. El cos no ho sap. El cervell, quan estàs caminant, sí que note el context, però pel que fa al mecanisme de les passes és exactament el mateix.
Professor, sap que hi entraria molt bé aquí Raimon.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta, i aquests ocells que van de branca en branca, i el sol ixent i la llum que em desperta, van parlant-me de tu. Van parlant-me de tu.
Comunicació, allò que se'n diu a raig i amb consistència. Sebastià Serrano es va doctorar amb una tesi de lingüística matemàtica, matèria força desconeguda aleshores, i va crear el primer departament de lingüística a l'Estat, a la Universitat de Barcelona, on es van començar a fer els estudis de lingüística matemàtica, semiòtica i semàntica. I no sap, professor, la quantitat de missatges que hem rebut d'exalumnes que el recorden. Per exemple, la Imma: classes encantadores, sàvies, se'ns feien curtes. La Montserrat: recordo que ni prenia punts només per escoltar-lo. O el professor Javier Terrado, padrí de la cerimònia honoris causa.
Molt estimat amic Sebastià, quan vaig assistir a les teves classes, allò va ser una sacsejada forta, un saldroc existencial. Al tornar a Lleida vaig córrer a casa del professor Josep Solans, músic, matemàtic, humanista, i li vaig dir que volia matricular-me a Ciències Exactes per poder fer lingüística matemàtica com el Sebastià. No vaig fer. El que sí vaig fer és apuntar-me a classes de rus amb la professora Fusimanya. Tu ens havies parlat de la lingüística matemàtica que feien joves com Igor Miatxuk. Però anem a la pregunta. Creus que en aquells anys, principis dels 70, fer lingüística matemàtica podia suposar un acte gairebé subversiu?
Doncs mira, sí, i ara et diré també una anècdota. La primera conferència que jo vaig fer de lingüística matemàtica a Madrid, que em van trucar perquè anés a fer una conferència sobre lingüística matemàtica, i perquè acabava de sortir el meu llibre de lingüística matemàtica. I aleshores he de dir que aquella nit, la nit que havia de fer l'endemà la conferència, vaig dormir tancat en una església i en un confessionari, perquè els que organitzaven l'acte, i que havia de pagar la meva conferència cantant un cantant que es deia Luis Pastor, i també una cantant que es deia Elisa Serna, el rector els va prohibir de cantar, i aleshores jo vaig haver de... En fi, res, ara no ho explico, és una anècdota que no havia explicat mai, però que va passar així, i per tant vol dir com era la lingüística matemàtica. Un professor de la Complutense va venir i em va dir que venia d'amagat perquè en el seu departament havien demanat als alumnes i als professors que no vinguessin a la conferència. És a dir, que ho era, estimat Xavier, el Javier Terra, un alumne extraordinari, alumne extraordinari.
I va tenir alguna a veure amb el seu honoris causa, no, professor?
Va ser el meu padrí, sí. Me'n recordo d'ell, de les classes, com si fos ara mateix, assegut a l'aula 8, amb una aula de la Facultat de Químiques, però que era a la Facultat meva de Lletres, amb la taula periòdica, que sempre ha estat fascinant per a mi, una fascinació per la taula periòdica, doncs amb aquesta taula periòdica al darrere, me'n recordo com si fos ara. Era una època molt turbulenta, una època que entràvem a les classes, a la millor, amb la policia, amb ametralladores a la porta, en fi, no ho voldria pensar pas que es podria això tornar a repetir,
Això és la nit dels ignorants, és Catalunya Ràdio i és el professor Sebastià Serrano.
La nit dels ignorants 3.0. Àngels per telèfon.
M'agradaria que tinguéssim en compte com a virtuts importants la bondat i l'amabilitat. Sigueu amables. Jo ja entenc per què dura tant aquest programa i any rere any, any rere any, perquè és un programa fet per bones persones. Hi ha bondat i al mateix temps hi ha una gran amabilitat. Moltes de les veus que se senten són veritables carícies per les oïdes de les persones que les escolten.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Li deuen dir que de tant en tant el
sí,
senten.
Sí, em trobo gent, i em diu això, i m'han trucat un cop de Lleida dient-me que ho havien sentit. Sí, sí, sí. I hi ha una cosa que hi voldria afegir aquí, que sí, m'han fet moltes preguntes, i més o menys he procurat contestar, i he tingut una sorpresa i alegria i generositat per part de tothom, no? Sorpresa per mi. Però si hi ha dues coses que ens fascinen a les persones, una és la veu i l'altra és les cares, les veus i les cares. Des del començament de la vida, abans que dèiem això de quan s'ha començat la vida, des de les criatures, tenen fascinació per les cares i fascinació per les veus. I per detectar amb les cares i els veus els matisos, jo diria, com de cap altra cosa. De cap altra cosa. Hi ha les emocions, hi pot haver les intencions, hi pot haver aquells trets característics de la persona, el timbre de la veu, per exemple. Però i posar-hi, aleshores, amabilitat, posar-hi emocions, que això és un miracle del cervell, també. És que lligar... Primer hi ha la veu. Uf, Déu meu, jo no hi entro perquè seria... Aquí és un dels temes que a mi m'agraden, veure tot el procés que passa des de la sensació. Des de quan arriba ara les persones que ens estan escoltant, per exemple, pam, quan els hi arriba el timpà. I aleshores què passa? És una meravella.
I estan a dintre del llit, professor. Estan molts a dintre,
sí,
del llit, ara.
Sí. I aleshores aquest miracle, abans dèiem, si no hem de ser optimistes, si va esperar la vida milions d'anys perquè passessin aquestes coses. Hem sentit el linx aquí,
el
amb
linx,
aquella veueta. Quan arribem als mamífers, quan arriba els mamífers, allò ja és, i tots, i després les aus, etc, que tenen aquelles veus. Però és que després, amb els homínids i cada vegada més, i està fet perquè la veu transformi el cervell, i una veu, i amb una informació que hi ha darrere d'aquesta veu, això canvia els cervells.
Tenim una prova amb la publicitat.
Tenim amb nosaltres el Pedro, membre del moviment hippie. Digue'ns en què consisteix aquesta forma de vida.
Ser hippie va molt més enllà d'un mateix. D'alguna manera transcendeix l'aspecte materialista i se centra en un pla més naturista.
I aquest rasca que portes?
Ah, és un rasca Flower Power. És que sóc hippie, però no tant.
Nou rasca Flower Power de l'11. Amb premis a l'instant de fins a 120.000 euros i molta diversió. Rasca Flower Power de l'11. Dona una alegria a l'esperit.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
L'amor, l'amor, aquesta és l'altra, eh, l'amor.
Sí, i tant.
I, per exemple, tenim a la Sílvia Coppolo, que ens ha enviat un missatge.
Bona nit, Xavier Solà, bona nit, companyes i companys de Catalunya Ràdio, bona nit també a tots els oients de la Nit dels Ignorants. Molt contenta de poder fer alguna pregunta o dues al mestre Sebastià Serrano, un home savi, generós, afectuós. D'aquí hem après la importància de comunicar-nos bé per construir millors relacions humanes, comunitat i un país ben travat. Va, que se m'acaba el temps. Professor Serrano, primer una reverència. La comunicació pot ser revolucionària? Per què la sobreinformació ens genera ansietat i com podem fer per combatre-ho i per acabar? Per què és tan important mirar-se als ulls? He fet tres, eh? I acabo amb una abraçada de 8 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
Uau! Doncs una altra, una, aquesta abraçada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sílvia. Bé, comencem per la darrera, aquesta de mirar, mira els ulls. Abans he parlat de la fascinació per les cares i si hi ha un punt clau a la cara són els ulls. Són els ulls. Val a dir que els nostres ulls, ara miro els teus, per exemple, doncs són aquests ulls que hi ha aquesta part del mig, que és de color, o bé marró, el que sigui, fosc, i després hi ha tot el blanc dels ulls. Nosaltres som els únics. Nosaltres som els únics, les persones, els éssers humans. Els ximpancers, els orangutans... No hi és, aquesta. Aleshores, una pregunta és per què? Doncs és per fixar la mirada. Per fixar la mirada. Els ulls i després el somriure, podríem dir, és un altre dels signes que és fonamental. En el moment en què en el somriure... doncs hi ha aquest tipus d'expressió que nosaltres fem amb el somriure i el riure, però sobretot amb el somriure que és sincer, no el somriure allò forçat, per exemple, que ho nota, el cervell ho veu de seguida, doncs seria com gairebé la distància més curta entre dues persones. I en el moment en què somrius, el cervell de l'altra persona es transforma. I si li somrius, l'actitud d'aquella persona cap a tu també canvia. El cervell li canvia. Doncs en la mirada als ulls i amb una mirada, que és una mirada amb un cert grau de tendresa, la mirada de bondat, d'amabilitat, etc., és veritablement un massatge pel cervell.
Diuen que res és més assequible i més barat que un somriure, i res dona tant beneficis
sí.
com un somriure, es diu, no?
Sí.
Allò de rebre la gent amb un somriure.
I a més, val a dir una cosa, ja que hem parlat una miqueta d'evolució, que si parlàvem del llenguatge, el llenguatge humà és un llenguatge que, si comptàvem fins i tot el protollenguatge, a lo millor tindria 2 o 3 milions d'anys. El somriure en té una trentena de milions d'anys. Ja representava alguna cosa pels avantpassats primats, alguna cosa representava molt important quan ho feien i que ni s'encantava ni gall ni gallina uh-huh. del que podria ser el llenguatge.
Professor, sobre el jovent, la Mercè.
Bona nit, professor.
Sí.
Com veu el jovent d'avui dia?
com veu el jovent d'avui dia?
Doncs el veig, jo el veig bé, de tota manera, amb una mica de preocupació, podríem dir, quan a la millor el veig tan tan adelerat mirant el mòbil i establint un tipus de comunicació que és interessant, perquè probablement des d'un punt de vista de comunicatiu hem de dir que la gent jove i la gent avui es comunica més que mai, i a la millor fins i tot podríem dir que escriu més que mai. Ara, també és veritat, és que utilitza un tipus de llenguatge que jo diria bastant simple, bastant fragmentari, prime la rapidesa sobretot, i aleshores no hi ha frases complexes, no hi ha grans implícits, dona poc joc per la imaginació i per la creativitat.
Molt bàsic?
Sí, molt. Jo diria que és això, però se li busca la rapidesa i l'eficàcia al moment. I en canvi, a mi m'agradaria que estés que també estés més acostumat a enfrontar-se amb un llenguatge complex. Per això jo diria, en fi, potser un altre dia en podem parlar, però que la importància de la literatura, de la filosofia, d'un tipus de text amb què podem dir que tu per entrar en aquell text necessites en principi tenir gairebé una representació de tot, que ja és una mica complex. I a més, que en el text se t'insinuen les coses de manera que tu acabes de recrear tot aquest text. Això és el que nosaltres en diem comprensió lectora, i és el que avui trobem a faltar amb molta gent, i trobem a faltar. Voldria també aquí alertar sobre una cosa en relació a la comprensió lectora. Els estudis que tenim nosaltres són que aquelles persones amb més èxit són persones amb una bona comprensió lectora. Però èxit en les matemàtiques, èxit amb la medicina, èxit amb tot. Perquè podríem dir que, per una banda, li forneixen una bona entrada a la comprensió de la complexitat, i si hi ha també una paraula clau en el món d'avui és la paraula complexitat. I aleshores, gestionar la complexitat és la cosa que cada vegada es demanarà més. Com gestionar l'estrès, el que vulguem. Però ara estàvem parlant d'això, del llenguatge. I aquí ho relaciono només un momentet amb una de les preguntes que em feia la Sílvia. I aleshores, més comunicats que mai, diríem, bé, és que avui vivim en una situació de molta incertesa. Perquè la informació amb gran quantitat, i ho sabem, aquest és un dels principis de la física, amb què la informació està relacionada amb la incertesa. Pot semblar contrafactual, però a més informació, més incertesa.
És com una nevera massa plena que no saps què menjar.
Molt bé, molt bé.
Dius, ara que menys,
passa fins i tot ja en el món del màrqueting, hi ha un exercici de fa temps que es va fer, de dir, en unes estanteries, posar-hi 28 o 30 tipus de confitures, i en una altra només n'hi ha 7 de tipus de confitures. La gent comprava molt més allà on hi havia 7 confitures que on triar-ne totes aquestes.
Mesura amb tot.
Mesura amb tot. I aleshores hi ha tantíssima informació, perquè val la pena de dir que, com diria el Raymond, quan jo vaig néixer, però no quan vaig néixer, als anys 50, a l'any 50, per exemple, la informació que hi havia al món es doblava cada uns 50, entre 50 i 60 anys. Això vol dir que es podia pair bé el que hi havia. El que hi havia. Jo, quan vaig escriure la meva tesi doctoral, podia tenir tots els llibres, o tots els textos, perquè de llibres no n'hi havia, pràcticament a damunt de la taula sobre el que hi havia al món. Avui és impossible, no cabre... Bon, és impossible. Però a l'any 50, això. A l'any 87, per exemple, doncs a l'any 87... aproximadament es doble cap a entre 7 i 8 anys la informació. Entre 7 i 8 anys. A l'any 2000 la informació que hi ha al món es doble cada 5 anys. A l'any 2010 es dobla cada 2 anys, tota la informació que hi ha. I a l'any 2025 es doblarà cada entre 2 i 3 mesos.
No em trobo bé, no em trobo bé. No.
Llavors vol dir que hi ha un excés d'informació, i el que sí sabem, perquè un dels principis de la física relacionat amb el segon principi de la termodinàmica, que és el que marca la tendència cap al desordre i l'organització, doncs aleshores hem de dir que genera incertesa, i molta, i la veritat és que avui hi ha incertesa econòmica, incertesa a les famílies, incertesa amb la canalla, l'escola, les parelles, tot és un món incert en aquests moments, eh? I això, aquesta tendència, doncs és una tendència que fa un creixement espectacular, perquè de la incertesa porta a l'estrès, i l'estrès porta ja l'ansietat, i avui es pot dir per les dades que donen la gent que treballa en salut mental que la meitat de la població del nostre país està en un estat d'ansietat bastant gran.
Perquè no hi posem una mica d'amor, eh? Perquè la Carmeta ens ha trucat per fer una pregunta sobre amor.
Ah.
I després ja farem també un senyor que demana que a ell no li agrada llegir. Podem, si voleu, fem el de llegir.
El que vulgui.
Vinga, a veure.
Professor. Sí. Vostè diu que la lectura ajuda a combatre l'envelliment. Però què puc fer si no m'agrada llegir? Què em recomana? Gràcies.
Home, hi ha moltes... No dic... Jo el que faig referència és a que, a part de moltes virtuts relacionades amb que doncs afavoreix l'atenció i la concentració, que afavoreix l'empatia, moltes coses d'aquestes, però el que sí és veritat, i s'ha treballat en els darrers anys, que afavoreix allò que en diem nosaltres reserva cognitiva, i aquesta reserva cognitiva, per les connexions que han fet el cervell i les malalties o les patologies degeneratives, el que fan és tallar connexions, anar tallant connexions, aleshores la lectura ha afavorit el que es produïssin connexions. Però ara jo et diria, escolta'm, mira, si no t'agrada llegir, prova una mica, busca lectures que a tu t'agradin, però de tota manera, doncs, caminar força i moure't força també millora aquelles parts del cervell que estarien relacionades, una mica relacionades. Si poguessis combinar les dues coses, millor. Però, de tota manera, doncs, avui sabem nosaltres que la mobilitat estimula la neurogènesi, per exemple, és a dir, la creació de neurones noves. Aquesta és una novetat, perquè només, no sé, a la segona meitat del segle XX encara no se sabia que les neurones es podien crear. Doncs avui sabem nosaltres que es poden, i que una bona forma de crear neurones és fent unes bones passejades.
Professor, a veure si li sona aquesta veu.
Bona nit, Xavier Solait, i una abraçada molt gran al professor Sebastià Serrano. Haig de dir que el professor Serrano va ser molt important per l'èxit d'aquell matí de Catalunya Ràdio en què vam tenir ocasió d'estar junts durant molts anys. No només perquè enriquia els continguts i els oients l'esperaven i tenien moltes ganes d'escoltar-lo i va ajudar molts oients només amb les seves paraules des de l'antena de Catalunya Ràdio, sinó també, i és una qüestió personal que no m'importa desvelar perquè em va ajudar molt a posar-me davant del micròfon, a entendre quin havia de ser el meu paper, i retindré sempre la frase que va servir de marc per moltes de les seves col·laboracions al matí, aquella que deia que en els secrets de la comunicació hi ha amagats els secrets de la felicitat. Una abraçada molt gran, professor.
Ai, una abraçada, Antoni. Estic assegut a la mateixa cadira que m'asseia quan estava en el teu programa, i tinc un dels millors records comunicatius de la meva vida. Van ser uns anys molt bons, i és veritat que vam tractar tots aquests temes relacionats, i fins i tot hi ha el títol d'un llibre meu. Vaig treballar bastant sobre felicitat en aquells temps, gràcies al que doncs havia de preparar pel teu programa.
Professor, tanquem, queda un minut, amb una nota d'amor sobre l'amor que ens envia la Carmeta, i vostè posa un final que l'amor sempre agrada, i diu això.
Li volia preguntar a veure què pensa ell de l'amor, perquè jo trobo que falta estimació en aquest món. Estimar més a nosaltres mateixos i als altres. A veure què em pot dir, sisplau.
Últim minut.
És així. En realitat, l'evolució ha tingut una línia que ha portat a l'emergència de l'amor. A l'emergència, possiblement, sigui una de les característiques fonamentals de la persona humana. I la veritat que el descobriment de, no sé, a la millor amb un petó, amb un mira als ulls, no amb un petó, el reconeixement d'uns llavis, que notes que et fan aquest petó i es nota plaer. I mirant amb els i mirant ulls a ulls es nota plaer. Hem vingut amb aquest món, es pot dir que tot es reduiria, tota la cosa de la, es reduiria, per una banda, a afavorir el sentir plaer i per una altra a evitar el dolor. Doncs l'amor és possiblement aquella cosa que més afavoreix el que puguem sentir plaer.
Sebastià Serrano, moltíssimes gràcies, ha estat realment... Que bé que m'ho he passat, eh?
Ai.
Que bé. Va, doncs tornarem un altre dia.
I tant.
Vinga,
i
bona
tant.
Nit i per molts anys.
Bona nit i moltes gràcies.